Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol renuncia a aprovar un nou decret per rescatar les ajudes socials si no té lligat el suport de Junts per Catalunya. La Moncloa busca un acord d'última hora amb els de Puigdemont per recuperar el descompte del transport, l'augment de les pensions i la resta de mesures, però veuen complicat entendre's abans aquest dimarts al matí, que és quan es reuneix el Consell de Ministres. Però Junts no es pensa moure, reclama el PSOE que aprimi la norma i que hi inclogui només les ajudes per la dana, els descomptes pel transport públic i l'augment de les pensions. El secretari general Jordi Turull ha tornat a advertir el PSOE en una entrevista al Més 324 de TV3.
Saben perfectament que les que són mesures urgents i que són mesures socials tenen el nostre vot favorable. Si no ho aproven demà, és per sectarisme polític, que jo crec que ratlla, diguem-ne, la indecència, no? Perquè és jugar amb els sentiments de moltes persones que estan pendents d'això.
Esquerra i Podem demanen un decret urgent que reculli totes les mesures que es van tombar, inclosa la prohibició de desnonar famílies vulnerables tot aquest any. Notícies amb Marta Xidó.
Els supervivents d'Auschwitz denuncien un augment de l'antisemitisme i de la ideologia de l'odi, com la que va comportar la creació d'aquell camp d'extermini a Polònia, ocupada pels nazis. A la cerimònia del 80è aniversari de l'alliberament per part de les tropes soviètiques s'han fet crides a una entesa més gran entre els pobles i a preservar la memòria. El primer supervivent a parlar, Marian Turski, ha reclamat coratge.
No tinguem por d'oposar-nos a les teories de la conspiració que diuen que tot el mal d'aquest món resulta d'un complot iniciat per alguns grups socials indefinits i sovint s'hi inclouen els jueus.
Una marea humana de palestins de Gaza tornen del sud al nord després que Israel ha obert els accessos en aplicació dels acords per alto el foc amb Hamas. Molts gazians no reconeixen el lloc on vivien pel nivell de destrucció dels edificis amb 15 mesos de guerra, però expressen el seu desig de quedar-se al nord de la franja.
I tant que em sento feliç de poder tornar al nord. És una alegria indescriptible, una gran alegria.
Els valors tecnològics de les companyies nord-americanes han patit un fort sotrac a la borsa per la irrupció de la intel·ligència artificial xinesa. La companyia DeepSeek fa la competència ChatGPT amb un model molt més barat de fabricar i fàcil d'entrenar. Carina Gibert, directora del Centre de Recerca en Intel·ligència Artificial de la UPC, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio un impacte del nou model xinès en codi obert.
Això ha tingut un èxit gran, hi ha hagut una adherència molt gran de molts usuaris en molt pocs dies, com si diguéssim, no? I marca unes tendències que fan que els inversors i els accionistes es vegin les orelles al llop.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili certifica que el canvi climàtic està empitjorant les condicions per fer castells a l'estiu. Per combatre-ho, les colles es plantegen millorar la hidratació, fer diades més curtes, buscar refugis d'ombra per la canalla i ampliar la presència de sanitaris davant del possible increment de cops de calor. Els boscos de l'Empordà pateixen sequera estructural. No es nota tant en l'estat de la vegetació com en les capes freàtiques o aqüífers. A més, la passada tardor ha estat molt seca.
Segons David Meia, cap de la secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d'Agricultura a Girona, les conseqüències de la poca pluja a la tardor i aquest hivern es noten en els boscos. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
El que és la sequera fisiològica de la vegetació, és a dir, l'estat de la vegetació s'ha recuperat. El que és la sequera més estructural a nivell de capes freàtiques, a nivell de recuperació d'aquífers, a nivell de recuperació de fonts, no s'ha arribat a superar el dèficit acumulat.
Meia posa un exemple molt entrenador sobre les conseqüències de la pluja escassa pels boscos.
Hi ha impactes acumulatius, una mica com la salut de les persones. Pots tenir, no, símptomes que amb una persona sana no l'afecten, però en canvi amb una persona que ja té un historial de malalties li poden provocar un problema greu. Doncs la vegetació és una mica el mateix.
I els esports, Pedri s'ha exercitat amb normalitat un cop superada la gastroenteritis i podrà jugar al Barça-Atalanta de dimecres a la Lliga de Campions. En canvi, Dani Olmo, absent de la sessió, té encara molt complicada la seva presència davant dels italians.
Pel que fa al Girona, totes les localitats de Montilivi s'han exhaurit per rebre l'Arsenal. El Gironins tindran la baixa de Blen amb molèsties musculars, mentre que Gazzaniga és dubte per lumbàlgia.
L'Espanyol, per la seva banda, anunciarà en les properes hores el retorn del davanter Irwin Cardona. El Saint-Étienne francès, els blanquiblaus se situen a un punt de la permanència després de l'empat a un entre l'Alavés i el Celta.
I el jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha admès a tràmit la querella del Nàstic de Tarragona contra l'àrbitre Eder Mallo, que va xiular la tornada de la final del play-off d'ascens a segona dels tarragonins davant del Màlaga la temporada passada. La magistrada veu indicis dels delictes de falsedat documental i de corrupció a l'esport.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dilluns? Dilluns de temperatura primaveral. Qui sap si heu parlat, però, d'aquesta riuada massiva de palestins al nord de Gaza després de que Israel hagi obert el pas de Netzarim, homes i dones de totes les edats, carregats fins a dalt amb les seves pertinences, tornant a casa en un lloc on la destrucció supera el 90%, és a dir, sense infraestructures, aigua potable, electricitat i molt probablement sense casa seva, però amb la ferma determinació de tornar a casa i considerant-ho una victòria, malgrat la destrucció.
Estem molt contents de tornar a casa. A la ciutat de Gaza, un agraïment als combatents, als que han lluitat, a tots els que ens han ajudat i donat suport. Gràcies a tots els que han allargat la mà. Estem molt contents i ens sentim victoriosos. És cert que estem cansats, però al final hem guanyat, gràcies als combatents.
I avui, ja dimarts 28, és el Dia Mundial de les Reduccions de CO2. Per això hem reservat la primera trucada a Gisela Torrents, ambientòloga especialitzada en crisi climàtica. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer-hi preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Joan. Algú sap per què les cambres de la propietat urbana han estat abolides des de fa molts anys a tot l'estat espanyol, però a Catalunya no? I aquesta altra que ens planteja l'Albert en forma de dilema. Els patis de les escoles fan massa soroll? Se'ls ha de deixar que facin lliurement o s'ha de limitar aquesta activitat perquè no molestin els veïns? Doncs mira, publicat en xarxa, el Josep diu: vaig passar la meva infància jugant al carrer. Vaig trencar més un vidre amb un cop de pilota. Els meus pares el van pagar. Vaig anar amb els genolls pelats i érem molt feliços. Avui que els nens ja no poden jugar al carrer, els farem jugar en silenci als patis de les escoles? Els crits dels nens són vida. Malament els patis on els nens i nenes estan en silenci, en un racó amb un mòbil a les mans. Cada vegada que passo davant del pati d'una escola m'aturo a contemplar-lo. M'agrada veure jugar la mainada. Encara ara, als 80 anys, m'imagino que sóc al mig d'ells, jugant a futbol, sentint els crits d'eufòria quan fan un gol. Però d'altra banda, sempre hi ha allò, la visió diversa. La Mar diu: jo crec que el problema no és l'horari escolar i d'extraescolars. El problema és que lloguen les pistes a activitats fins a les tantes de la nit, com futbol d'adults, i els veïns tenen cris tot el dia i part de la nit. El problema no són els nens. Bé, ho trobareu en xarxes i d'aquí una estona l'Albert ens plantejarà aquest dilema. Així encetem amb aquestes línies, repetim, lliures, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. El que s'escriu dura, el que es diu ningú l'atura.
Dites fites.
On han anat tots els cels blaus? Tingues pietat de mi, Mercy. Les coses no són com solien ser. Petroli als mars, peixos amb mercuri, radiació a la terra. Quant més d'abús l'home podrà suportar? Això ho cantava Marvin Gaye, un dels més fins estilistes de la música soul, en aquest clam ecologista del 1971, fa més de 50 anys. Avui, ja dimarts 28 de gener, és el Dia Mundial per a la reducció de les emissions de CO2 a petició de les Nacions Unides per conscienciar i sensibilitzar. Però quina és la realitat? Com està el panorama? Gisela Torrents és ambientòloga especialitzada en crisi climàtica. Gisela, bona nit i benvinguda.
Molt bona nit, gràcies.
En quin moment arriba aquest Dia Mundial per la reducció d'emissions?
Doncs mira, arriba en un moment on ara mateix tenim a l'atmosfera més de 420 parts per milió de diòxid de carboni i aquesta concentració augmenta, si no cada dia, cada any, i no estem aconseguint regular-la. Penseu que lo habitual durant els últims centenars de milers d'anys era arribar a uns màxims de 270-280 parts per milió d'aquest gas, i amb concentracions tan altes de CO2, de diòxid de carboni, i en general de la resta de gasos amb efecte hivernacle, la temperatura de la Terra no deixarà de pujar. Els efectes els estem sentint ja, especialment al sud global, però també a la zona mediterrània. Nosaltres, per la nostra geografia, patim i patirem la crisi climàtica d'una forma bastant severa. Tenim ja sequeres, onades de calor, incendis. El nostre mar s'escafa més ràpid que la resta de mars i la resta d'oceans. I, malauradament, tot i que l'acord de París hagi ajudat a reduir les projeccions d'emissions internacionals, en nombres reals no hem aconseguit encara començar a reduir la quantitat de gasos que alliberem cada any a l'aire, no? Llavors, això ens està portant a unes conseqüències que no les diuen les ONGs només, no les diuen les entitats només, sinó que fa relativament molt poc el Consell de la Unió Europea ja està dient que els fenòmens extrems climàtics dels últims només 40 anys han causat més de 220.000 morts i 650.000 milions d'euros en pèrdues econòmiques. La gran majoria es van donar només en els últims anys, no? Llavors, aquesta és la situació actual d'aquest Dia Mundial que celebrem avui.
O sigui, conclusió, no estem per la labor. Ens arronsem d'espatlles i cadascú va fent la seva.
No estem per la labor i, segons les promeses que s'han fet fins ara, anem a un camí d'augment d'entre 2,6-2,8 graus si complim totes les promeses, que al final, repetim, això són promeses que es fan a 10 anys vista. I si seguim les projeccions de les polítiques actuals, o sigui, el que ja hem implementat i el que ja estem fent, anem a un camí d'escalfament de la Terra de més de 3 graus. Llavors, clar, pel 2030 hauríem de reduir 2/5 de les emissions anuals que s'han promès. Per tant, és un canvi bastant gran. A més, tenim en l'esfera internacional on estem intentant resoldre aquest conflicte i aquesta crisi que ens afecta a totes, no? Tenim uns Estats Units que ja han anunciat la seva retirada de l'acord, que serà factible d'aquí un any, no? I això podria portar a un augment de les emissions acumulades respecte a les polítiques de Biden en els pròxims anys de moltes gigatonelades. De fet, hi ha alguns estudis que diuen que augmentaran aquest acumulat de les previsions a unes 4 gigatonelades, que perquè ens en fem una idea, això pel 2030 és el mateix que el que emet Japó i la Unió Europea junts, que és el mateix que el que emeten els 140 països menys emissors del món. Per tant, tenim alguns moviments a nivell internacional que fan perillar una mica l'estabilitat d'aquest acord.
I tu com ho veus, personalment?
Jo, realment, hi ha una comunitat científica internacional que està fent molt bé la seva feina i ja ens està dient des de fa molt temps que no anem pel camí correcte. Realment no fa falta parlar moltíssim més del tema. Les causes de la crisi climàtica les sabem, les solucions, moltes, també les sabem. Cal implementar-les i pressionar, obligar els governs a establir polítiques públiques de reducció immediata de les emissions i de protecció també a les comunitats més vulnerables. Que les polítiques que es facin en termes de transició ecològica, en aquest canvi que necessitem en la nostra economia, no afectin a les persones que menys ara més, no, en la seva vida i que moltes vegades són les mateixes que pateixen més les conseqüències d'aquesta crisi. Llavors, el temps no s'acaba perquè la Terra ens estigui posant un límit temporal, sinó perquè la quantitat d'emissions que podem deixar a l'atmosfera s'està acostant ja molt perillosament a la quantitat necessària perquè la concentració d'aquests gasos a l'aire ens faci augmentar la temperatura de la Terra a més 10,5 graus. Per tant, cal una planificació econòmica, cal escoltar la ciència i cal aplicar-la a les polítiques públiques de tots els països i de Catalunya, clar, evidentment, també.
Ens en sortirem?
És difícil de saber. En podem sortir de moltes formes d'aquesta crisi. Jo crec que hem d'abogar per sortir d'aquesta crisi d'una forma el més justa possible.
Vols dir que està reduint els viatges en vehicle privat?
Entre altres coses, si mira Catalunya, per exemple, el vehicle privat i en general tot el sector del transport és ara mateix el més emissor, com a mínim en termes de producció. Per tant, a Catalunya tenim una gran part d'aquestes emissions que ve del sector del transport, que en gran part és vehicle privat i, per tant, vehicle de carretera, cotxes, motos. I també tenim un sector indústria que és bastant emissor, però és que aquí ni tan sols estem contemplant les emissions dels productes que nosaltres consumim, però no produïm aquí, que es produeixen a la Xina o que es produeixen en un altre país i que venen de fora.
Clar, algú diu, jo què faig?
Què fas? Jo diria que formar-nos, organitzar-nos i fer pressió allà on s'ha de fer pressió. Fer pressió perquè les polítiques que ja estan aprovades en el nostre Parlament s'implementin. Fer pressió perquè es facin nova legislació que protegeixi les persones en situació de vulnerabilitat i nova legislació per aconseguir tenir més autonomia en el sistema productiu i més democràcia en el sistema productiu. Jo crec que fins que no siguem capaços com a societat de començar a decidir què produïm dintre de Catalunya, serà molt difícil realment que tinguem veu dintre d'aquesta transició ecològica.
Has vist quina temperatura més primaveral avui?
Sí, amb una mica de pluja. Això ens agrada, però amb molta calor.
Avui, ja dimarts 28 de gener, és el Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2 a petició de les Nacions Unides. N'hem parlat amb Gisela Torrents, ambientòloga especialitzada en crisi climàtica. Gisela, moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Josep i la Remei de Vallvidrera. Bona nit.
Bona nit, Xavier. Què tal? Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Bueno, bé. Escolta'm, estem ara amb una aventura nova, que a veure si ens poden ajudar els ignorants. Que sí, Remei?
Sí. Hola, Xavier.
Què tal, Remei? Molt bé.
Bueno, mira que ara se li ha ficat entre ceja i ceja. Que vol que ens banyem a la neu? Que vol que... No sé si has vist algun vídeo d'aquests que és allò que fan com un forat, no sé si com en un lloc congelat, amb tota l'aigua congelada, i fan allà un forat, o bé hi ha una piscina i tal, però se torna nevat i tot ple de gel, i vol fer això. Que sí, Josep?
Escolta, Xavier!
A veure.
Què tal? Bueno, doncs això voldríem fer. A veure, jo li he proposat a ella, si no vol que es posi un barnús o uns descansos, que eren les botes aquelles que eren dels esquís, uns descansos i que vagi ben abrigada, però jo ho vull fer, perquè diuen que revitalitza. Que, a veure, a mi m'agradaria veure si algun amic o amiga ignorant ens pot dir si això ho han provat i què se sent.
Com funciona exactament? Com funciona, Josep, bueno, exactament?
Això diuen que hi ha en alguns països, no sé si és Finlàndia, que tu estàs com a una sauna i estàs allà a la sauna i llavors surts descalç, eh? Surts descalç a la intempèrie i llavors tenen allà com una piscina i clar, està tot nevat i tu et fiques a la piscina que està, clar, han de trencar el gel perquè t'hi puguis ficar, saps? Llavors diu que és una sensació que, bueno, jo que a mi em passa que allò quan et menges un gelat i et punxa com el cervell, saps? Dic, a veure com serà això, perquè, però vull provar, és una aventura que volem provar, eh? Que sí, Remei?
Home, jo a lo millor sí que m'espero prenent-me un cappuccino, perquè, escolta'm...
I voleu demanar si algú ho ha fet, no?
Si algú ho ha fet, i també, bueno, allò que diuen de Finlàndia, diguem, no sé si és necessari anar tan lluny o es pot fer algun lloc per la península,
Això com en diuen, té un nom, no? Té... És, no sé si és la dutxa turca, això, no sé.
No ho sé, jo, el bany turc, no ho sé, el bany turc és allò que et poses, que és com una sauna, però té vapor, en comptes de ser sec, no, vapor. Però que això és diferent, eh? Jo crec que això, estàs en una sauna i llavors surts allò a l'espai obert, i et fiques allà a l'aigua, que si ficaràs Josep, perquè jo no m'atreveixo, Josep, li ficaràs tu, jo no,
Escolta'm, doncs això, sí.
A veure com es diu... A veure si ho fan aquí a la vora i com es diu exactament aquest extrem, sí, no? Sí. Aquest passar d'extrems.
Sí, això m'agradaria saber. I a veure si algú ho ha provat i què se sent.
Magnífic.
Si és recomanable o moriré d'un infart, em quedaré allò com un glaçó, allà a la piscina.
Josep i Remei, gràcies per aquesta vitalitat.
Molt bé, una abraçada.
Adéu-siau, bona nit. Adéu, Remei, adéu. De Vallvidrera cap al bosc de l'Àliga, la noia Joan Josep, bona nit.
Bona nit i benvinguts. Estem mirant per la finestra i acaba de passar Maria Salamiento, que se'l llevo el viento, perquè déu-n'hi-do, la que està bufant, per aquests estimats matrimoni, que és un matrimoni, oi?
No, s'han conegut, per a través del programa.
Fantàstic, això és com coneixes per internet, és per tota la vida. Santa Cristina d'Aro. Jo ho he provat. Mm-hmm. I no puc dir el nom de l'establiment perquè no es pot fer propaganda,
Molt bé.
Aleshores, pregunta. Per què les viles catalanes, algunes ciutats, els topònims porten un article al davant i altres no? Mm-hmm. Per exemple, aquí al costat tenim els Hostalets de Pierola, que, per cert, tens molts fans en allà, per què els Hostalets, si no podem dir directament Hostalets de Pierola i s'ha acabat? Uh-huh. El Bruc també el porta. I perquè uns sí, altres no. Veritat? És una uh-huh. pregunta, veritat, a veure si s'ha fet mai, i si no s'ha fet, a veure qui és capaç de respondre.
Magnífic.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu i records
molt
a tothom.
Bona nit.
Bona nit. Si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia serà reservada a la Montserrat de Mataró. Vol escoltar Les flors de maig de Josep Anselm Clavé. Us imagineu formant part d'una coral així? Mm-hmm. Això ben segur que hi ha més d'un oient entre nosaltres que sap quina és aquesta experiència, per exemple, la Montserrat. Aquesta és una de les composicions més emblemàtiques de l'any 1858. Durant la Renaixença i convertida en una de les obres més populars, s'emmarca dins el projecte social i cultural per dignificar les condicions de vida de la classe obrera a través de la música, a través del cant coral, per allunyar els treballadors de les tavernes i apropar-los a una cultura més refinada. Josep Anselm Clavé va fundar la primera societat coral de Catalunya i d'Espanya, la Fraternitat, el 1850. Les Flors de Maig va ser una de les primeres composicions en català de Clavé i exemplifica un dels seus lemes: progrés, virtut, amor. Tot un símbol escollit per la Montserrat de Mataró. Pau, però què ens en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Montserrat i jo compartim comarca, el Maresme, enganxat passejant pel port de Mataró en un migdia ben assolellat. Vivim en un clima privilegiat, em deia, i té raó. Com a bona cantaire, canta en tres cors. Ha escollit Josep Maria Clavé, personatge fonamental en la promoció i creació dels cors corals. L'any passat a Mataró es va celebrar els 50 anys de la seva mort, i aquest any quatre corals faran un concert al Teatre Monumental de Mataró, on interpretaran plegades tres cançons grupals per acabar aquest concert. Apunteu bé la data, dissabte 22 de febrer, al Teatre Monumental de Mataró. A més, la tria també és un homenatge al seu pare Tomàs. Aquest 28 de gener és el seu sant. També cantava i li encantava Clavé. I és l'aniversari d'atenció dels seus nets, que en fan 23, així que són motius més que suficients per demanar la darrera melodia. D'aquí una estona us ho explica. I la seva dita li va com en ella el dit: qui canta els seus mals es vanta.
Gràcies, Pau. I convidats tots, eh? Qualsevol que tingui allò, doncs un tema que li agradaria compartir amb els oients, que se'l reservi en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara, Sabadell, Quim, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Bona nit, ignorants.
Aviam.
Bona nit a tothom. Mira, dir-li a la Remei i al Narcís... Oi que es diu Narcís?
Josep.
Josep. Uh-huh. Ai, ja, no sé amb aquesta, no. Jo, si no vaig errat, fa tres temporades o així, que el Foraster... Això ho va fer a Puigcerdà.
Ah?
O sigui, hi ha un capítol del Foraster que va anar... Em sembla que era l'hoquei sobre gel a Puigcerdà, i després amb els de l'equip d'hoquei es van ficar amb un bany d'aquests.
O sigui, que aquí a la vora n'hi ha.
Jo, si no vaig errat, vull dir, si la memòria no em falla, va ser a Puigcerdà.
Mhm.
Ja et dic, tu, el Foraster.
Molt bé.
Vale?
Magnífic.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
De Sabadell a Sant Cugat, Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Baco.
Com està aquesta senyora? A veure.
Ai, mira, estupenda. I ara et faré la pregunta del dia.
Aviam.
Xavier, tu ets més de cava o de xampany?
Home,
o
jo
crec que... O d'allò que deia Pinky, que era xampany per a niños. Què t'agrada més?
M'ho poses difícil, eh? Però jo crec que...
Ai, doncs ara et diré la resposta, Xavier.
A veure.
El que m'agrada a mi, mira. I aquí és que l'altre dia, en una inauguració que es va fer justament a Sabadell,
sí,
ens van donar una mica de coca i beures, i jo agafo l'ampolla i dic: carai, quin xampany més bo. I em diuen: no, Isabel, no, això no es fa xampany. Dic: ai, no, que és un cava. És veritat que ara se'n diu cava el que es fa aquí. I em diuen: no, no, no. Bueno, el cas, Xavier...
Sí.
És que era un vi escumós d'unes bodegues que són del segle XIV, del Penedès, boníssima, que, bueno, que diuen Llopart. I era bo que me vaig fumar tres copes. Bueno, i al final saps què era?
No.
Corpinat, en diuen ara,
ah,
d'això.
Ah, sí.
Ah, doncs jo no sabia pas. Jo dic: això és xampany. Bueno, xampany, és que ja no sé com se li ha de dir, però és allò que fa bombolles. Allò que fa beta, vaja, però
sí.
Què? Ja et dic jo que de beta no me'n va fer, eh? Oh, que bo que era. Bueno, el cas és que jo el que vull saber és això del corpinat, d'on ve aquest nom i quina diferència hi ha amb el que tota la vida n'hem dit xampany o cava.
Excel·lent pregunta.
Trobar les diferències, bueno. I mira, em va deixar intrigada. I vaig pensar, saps què els hi faràs?
No.
Una cançó antiga que sembla quasi de l'època de la Filoxera, Xavier.
Aviam, quin és?
Te'n recordes del nostre Lluís Aguiler?
Sí, oi tant. I va fer un disc en català, Lluís Aguiler, sí.
Exacte. Que sí, parlava català i era argentí, eh?
Sí.
Que era d'origen argentí, em sembla.
Sí, em sembla que sí.
Sí, bueno, doncs ell va fer aquella cançó estupenda del camarero Xampany.
Com
I
feia?
Avui us en volia fer un trosset en honor als nostres vins, els
a
cubosos.
Veure, que no la recordem, aviam.
A veure si la teniu.
A veure.
Mira, ja sembla que vegi el Lluís Aguilar amb aquelles camises, amb aquelles xorreres que portava.
Sí.
De ti, de... Aviam. Gritar, 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 que aún te quiero. Brindar con la ilusión de que eres mía. La veo frente a mí con su alegría. Bailando en las burbujas del champán. Camarero Champagne, camarero Champagne, porque voy a brindar por su vida y la mía. Yo recuerdo su voz, está aquí todavía. Hoy la quiero evocar.
Molt bé, molt bé, un brindis a la seva salut.
Un brindis per tots els ignorants, Xavier, per vosaltres.
I una salutació per tot el que és el sector que produeix el cava i el cor pinat a casa nostra. Per tant, amb els millors desitjos, i si algú ens vol explicar què és el cor pinat, ho agrairem.
Això del cor pinat.
Doncs vinga.
Estupendo, Xavier.
Bona nit.
Bona nit.
...38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. 15a, amb direcció i presentació de Xavier Solà.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i tan... amb tants anys de carrera, perquè jo, tu saps, perfectament, soc un seguidor que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek.
when we're out together dancing cheek to cheek.
Això és swing de primera, galta a galta, ballant amb les veus de Lady Gaga i Tony Bennett. La cantant nord-americana, atenció, és una de les tantes celebritats que ha patit un robatori de dades. No sé si us hi heu trobat. En el seu cas van ser documents que van robar el despatx d'advocats que la representava el 2020. Avui, 28 de gener, és el Dia Europeu de la Protecció de Dades. Alerta! Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí, alerta, perquè el 2024 la ciberseguretat ha assolit nivells de complexitat i desafiament sense precedents. Les amenaces cibernètiques no han deixat de créixer, impulsades sobretot per la intel·ligència artificial. Un exemple, els 6 primers mesos de 2024, la Generalitat va rebre una mitjana de 415 milions de ciberatacs cada mes.
Cada mes? Sembla que no pugui ser, 415 milions al mes. Sí que la Generalitat, doncs, és una institució de les més grans, etc etc. Però és una mida proporcional que ens, d'alguna manera, ens posa al davant el que és el repte, no només a nivell administratiu, sinó també a nivell particular. Sovint escoltem exemples exposats pels propis oients, amenaces cada vegada més sofisticades i efectives, com pot ser ara mateix la clonació de la pròpia veu.
El Dia Europeu de Protecció de Dades ens sensibilitza als riscos que comporta una mala protecció de la privacitat. És una bona ocasió també per insistir en consells que, no percebuts, són més necessaris. Per exemple, contrasenyes amb un mínim de 12 caràcters, amb majúscules, minúscules, números i símbols combinats.
Comptar amb programes de protecció antiviral i assegurar-se de només descarregar programes i aplicacions de llocs de confiança oficials. És a dir, abans pensem-ho, a veure on descarreguem això. Demanem si pot haver-hi algun tipus de gat escaldat. Mai no acceptar sol·licituds d'amistats de persones desconegudes a les xarxes socials. Això també va pensar, perquè hi ha gent que té 100.000 amics. És molt difícil tenir-los controlats, no? Evitar de connectar-se a les xarxes wifi públiques. Això també, si no tens prou dades, va servir la primera wifi pública que passa i allà és un lloc, diguem, d'exposar-se. Aquests són només alguns dels consells. Bé, entrem ara al pou, Aina, que segur que aquí ho dominem més, això.
Ho dominem més, però mira, ja que hem parlat de les estafes al món digital, recuperem una pregunta del Narcís de Pineda de Mar relacionada amb la publicitat enganyosa.
Google, internet, i veig, per exemple, això fa molta publicitat enganyosa, cada vegada igual. Qui ho controla, tot això?
Qui ho controla? 93-201-7474, directe de Catalunya Ràdio. Ara mateix, si teniu una pregunta o una resposta, és el moment.
Catalunya Ràdio. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Ens escriu la Maria, diu, hola, bona nit. Aquesta parella, la Remei i el Josep, van sortir per les notícies a TV3 la setmana passada, al migdia. M'encanten, són supersimpàtics. En sèrio van sortir a TV3? A quin programa? M'agradaria veure'ls, si una mica la fesomia. Si ens ho pugueu concretar una mica més bé. Anem ara a Esparreguera, amb l'Aleix. Bona nit.
Bona nit, Javier.
Què fem?
Mira, molt bé. Fa molt bé aquí Esparreguera, eh?
Mm-hmm.
Escolta, mira, voldria fer la pregunta. El per què els capellans abans es portaven la corona a darrere del cap?
La tonsura?
Sí, aviam el per què, això.
Mm-hmm. Està molt bé, doncs, a veure quina funció tenia,
exactament.
Què simbolitzava.
Exacte.
D'acord, Aleix, alguna cosa
vale.
Més?
Vinga, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Veig que tenim una nota de veu de la Fina de Nou Barris.
Esta es una pregunta para un señor que he oído hablar en alguna ocasión, Alberto, muy entendido él en el mundo del cosmos. Las estrellas, las puntas de las estrellas, 4, 5, 6, 7, ¿existen de verdad? ¿Se ven en los observatorios astronómicos o es una creación, una calificación del ojo humano o de la conciencia humana, para entendernos? Es dibujarlas, esto, con puntas sobresalientes, con relieves.
¿Existeixen les puntes de les estrelles o és una creació nostra? Anem al Vendrell, Montserrat, bona nit.
Bona nit, Javier.
Aviam.
Bueno, gràcies perquè m'heu transportat a la meva infantesa. El meu pare era fundador del Corbo de la Lira del Vendrell, que avui dia encara existeix i està tot... Abans estava feta per tota la gent del Vendrell, del poble, no? Que era petit el Vendrell, no tenia... Teníem 5.000 habitants quan vaig marxar, Xavier, i saps quants en tenim ara?
No.
Pues 40, 40.000.
Déu-n'hi-do.
Un poble tan petitó. El que passa que no sé què passa, que tots els pobles parlen, o sigui, la gent parla molt dels pobles, però el Vendrell no sé què ha passat, que de ser tan importants, ara, noi, no ho sents. Jo sentia avui que parlava aquesta senyora de les Flors de Maig, la Montserrat de Mataró.
Sí.
M'ha fet una il·lusió. Oh, que bonica que és aquesta cançó, Javier. Bueno, i després, a través dels anys, ja que la Isabel ha cantat la cançó de Luis Aguilé, pues, també m'ha fet... No podré dormir, perquè m'ha fet emocionar, perquè era molt client nostre, i sempre que venia, quan entrava, ja entonava aquesta cançó, si ell tot elegant i tot especial. El vaig conèixer i vam tenir l'honor de servir molts anys.
Que bé.
Javier, no m'has trucat per dir això.
Excel·lent records, Montserrat.
Ai, és una passada. I l'Isabel m'ha fet molta il·lusió. Digue-li que no ens coneixem, però aviam si quan torneu a fer un viatge la puc conèixer, perquè és una mare de vella de dona.
Molt bé, doncs igualment, Montserrat, sí. Bona nit.
Perdona, eh?
No, home, al contrari. T'estimo
sinó... molt.
Igualment.
T'estimo molt, eh?
Molt bé. Adéu-siau, bona nit. Aquest programa és allò que, mira, estàs a tocar. Anem a Lleida, Àngels, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era perquè ha parlat la senyora Isabel del cava i el xampany. Perquè diu, ara se'n diu cava i se'n diu xampany. No, el cava és català i el xampany és francès.
Mhm. I el corpinat? Què és això del corpinat que ha demanat?
Sí, però el corpinat això no ho sé el que és.
Ho demanem, no?
Però el xampany, que diem xampany, és fer de França. I és sense despreciar el català, però el xampany és boníssim, també.
Aquí tenim uns caves que res a envejar els...
No envegen, no. Però vull dir que és molt bo, jo, perquè me n'havien regalat i el vaig provar i és boníssim, ara. Els d'aquí a Catalunya, doncs sí, però avui dia és això. Aquella dia que... Perquè ara es vi canviar el nom, no, perquè el cava sempre és català i el xampany és francès.
Uh-huh.
Era això, només.
D'acord, Àngels.
Vale, moltes gràcies.
I ara una nota de veu de l'Eulàlia, de Masquefa.
Mira, tinc una dita fita. Com més fred és el gener, més suc dona el taronger.
Ah, mira... Doncs sembla que les taronges ens sortiran una mica xerraïdes, si continuem així. Per cert, la Marta de Sants diu, he observat sovint, sobretot els caps de setmana, que les emissores de ràdio en general retransmeten futbol. És qüestió d'audiència? La gent a qui no ens agrada ni interessa, acabem buscant emissores que no facin futbol. Aquest diumenge al migdia només he trobat la cadena sèrie un parell més en castellà, per cert. Són aportacions que ens feu arribar a través de les diverses línies de comunicació. Anem al Berguedà. Eric, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu diràs.
Doncs res, mira, volia contestar aquesta senyora que estava preguntant això de les punxes de les estrelles.
Sí.
Simplement per dir que les punxes de les estrelles és simplement un efecte visual de quan es mira les estrelles a través d'un telescopi.
Uh-huh.
inclús depenent del tipus de telescopis veuen unes punxes o unes altres. Llavors, inclús si mireu les fotos de la NASA o de les fotos que fan de l'espai, molts cops es veuen diferents punxes de difracció, que és com es diuen, depenent del tipus de telescopi que li tinguin la foto.
I què diries que ho crea?
Sí, no, segur. Les estrelles són una esfera rodona, tenen forma esfèrica, però el que passa que quan ens arriba la llum i la veiem a través del telescopi, es veuen aquestes punxes.
Surten les punxes d'aquí, el dibuix d'una estrella punxeguda.
Exacte.
Està molt bé. Que t'hi dediques? Estàs en el sector, Eric?
Bé, formo part d'una agrupació que es diu Astro Berguedà, que fa poc que l'hem creat, que bàsicament intenta divulgar tot el tema d'astronomia dins de la comarca.
Astro Berguedà. Potser hi ha algú que ara s'alegra sentint això, que és de per aquí a la vora i voldria saber més informació. On pot anar?
I tant. Doncs mira, tenim la web amb el mateix nom, astroberguedà.cat, i tenim un perfil a Instagram també que està molt actiu. I a través d'allà ens pot contactar, tenim un grup de WhatsApp que tenim cabuda tots els socis.
Tant de bo que amb aquesta participació al programa creixi el vostre col·lectiu.
Moltes gràcies.
Vagi bé, bon viatge.
Adéu, bona nit.
Adéu. Per cert, tal com us vàrem anunciar ahir, avui torna la màquina del temps. Atenció al desplaçament a la vaga de tramvies.
La màquina del temps.
Torna a la màquina del temps per desplaçar-nos a un moment concret de la història universal. I avui, a Barcelona, l'1 de març d'ara fa 74 anys. Serem testimonis de la vaga dels tramvies del 1951, un boicot que va derivar en aturada històrica. I comptem amb l'assistència de Fèlix Fanés, que és catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor d'un assaig sobre els fets. Professor, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Li sembla que entrem a la màquina i programem?
Entrem.
1 de març 1951. Per cert, quina edat tenia vostè?
No, jo tenia 3 anys.
3 anys, ben jovenet. Doncs vinga. Professor, què és això? Sento la màquina d'escriure i de fons a la lima i al limón.
Sí, bé, som a la Barcelona d'aquell moment. La cançó és una de les cançons que se sentia per la ràdio en aquella època i la màquina d'escriure és un element relacionat amb aquesta vaga o boicot a la pujada dels tramvies. Avui, 1 de març, ens hem trobat que els primers treballadors que amb les sirenes de les fàbriques comencen a dirigir-se cap a la feina, cap ha agafat el tramvia. Mitjà de transport més important, perquè el metro és... la línia és molt petita i els autobusos pràcticament no existeixen. O sigui que, si volem anar d'un lloc a l'altre, a la Barcelona d'avui hem d'agafar el tramvia.
I tot això s'ha comunicat amb aquesta màquina d'escriure?
Sí, això ve d'uns dies enrere, quan La Vanguardia va anunciar que la pujada del metro a Madrid havia arribat fins a 40 cèntims. Però a Barcelona el transport havia pujat precisament de 40 cèntims a 70 cèntims. Quan va sortir aquesta notícia al corresponsal de La Vanguardia a Madrid, aleshores la gent es va enfadar de veritat. I algú se li va ocórrer el que podríem anomenar el WhatsApp de l'època, que era fer un full que deia: ciutadà, no pugis als tramvies fins que no tornem a la tarifa anterior de 40 cèntims. I si ets un bon ciutadà, fes 4 còpies d'aquest paper a màquina i envia-la a 4 amics, i si ets un encara més bon ciutadà, fes-ne 8 i envia-ho. I així, per aquest sistema de la cadena, es va anar extenent la idea de no pujar als tramvies. És una xarxa social primitiva.
Veig que ara arriba un tramvia i hi ha tot de gent a fora, molta gent, però ningú puja en el tramvia.
Ningú puja.
Però la gent haurà de fer molts quilòmetres, entre cometes.
Sí, no solament farà molts quilòmetres, sinó que ho faran alegrement. O sigui, es converteix com una mena de juguesca de desafiament. I fins i tot la gent ho fa com amb corrua, i sense buscar dreceres passant pel lloc on passa el tramvia. Es formen com processons per tot Barcelona.
Com un repte?
Sí, és un repte i és com un sentit de l'honor de ser ciutadans, d'oposar-se a una injustícia. Tot això va crear un brou de cultiu.
Se sent ara el crit de gol, i és que som davant de l'antic camp del Barça de les Corts, entre els carrers Marquès de Sant Manat, Numància, Tabercera de les Corts i Vallespí, i està plovent, i la gent comença a sortir, però no agafen el tramvia.
Sí, és un dia clau. Era el cinquè dia del boicot, era diumenge, gairebé el 100% de la població no havia pujat al tramvia, i el governador civil, que es deia Maestra Alegria, i els senyors de la companyia de tramvies van decidir aquell dia posar més tramvies que mai a la sortida del futbol. Partint de dues premisses. Una, que l'espectador de futbol és un ciutadà sense massa consciència dels seus deures, per un cantó, i per l'altre, perquè plovia a bots i a barrals. Però es van trobar amb la sorpresa que, malgrat l'oferta de tramvies, el ciutadà va sortir, després de guanyar escassament per 2-1 al Santander, van sortir i van caminar i caminar i caminar i ningú va pujar al tramvia.
És a dir, hi havia una convicció general.
Profunda, profunda. Sí, sí. És, quan jo vaig fer l'estudi aquest, vaig poder consultar els llibres econòmics de la companyia i allà sortien les recaptacions de cada dia. Amb això em permetia fer el tant per cent d'assistència comparant els dies normals amb aquests dies. I els dies de la vaga, el nombre de boicot arriba als 97, 98 i 99% d'absència. És impressionant.
Professor, un tramvia està descarrilant. I què és tota aquesta cridòria?
Bé, hi ha petits incidents o grossos incidents. Els estudiants trenquen vidres, es manifesten, posen petits petards a les vies, intenten fer-los caure i descarrilar. Els tramvies anaven amb trolleys perquè movien per corrent elèctrica. Llavors el tramvia s'atura. Hi han escaramusses, hi han manifestacions, hi ha algun tret. La policia s'espanta quan veu tanta gent. Hi han trets. Es parla d'un nen mort, un tret perdut. Hi ha incidents, hi ha incidents. El boicot és molt pacífic, però hi ha incidents.
I ara trenquen els vidres, ara els estan llançant pedres. Això són pedres de les grosses, a més.
Això llambordes.
Són llambordes, sí, sí. Vas a parar.
Bé, mai va ser un moviment violent, eh? Hi van haver situacions conflictives, però sempre va ser una cosa pacífica i tranquil·la. A l'endemà del dia del futbol, el dia 6, que era un dilluns, hi ha una reunió de les forces econòmiques i de les forces polítiques de Barcelona i decideixen que allò s'ha d'acabar perquè és perillós. Pot degenerar en un tumult molt gran. I aleshores tornen a la tarifa anterior. Diuen provisionalment, per no demostrar que han perdut, però tornen als 40 cèntims. Però així i tot, la gent s'ha envalentit amb aquella victòria, perquè ho consideren que és, efectivament, és una victòria. Estem en plena dictadura, vull dir que poca broma. I consideren que és una victòria, la gent aleshores vol anar més enllà. I el 12 de març hi ha una vaga general real, dir que realment la gent deixa d'anar a les fàbriques i a les botigues tanquen, que dura dos dies i mig. I després ja s'acaba, hi ha molta repressió, i en fi, passen coses d'aquestes. I és la primera vaga grossa després de la Guerra Civil que hi ha a Barcelona i a Catalunya. Un moment molt, molt important.
Contra el franquisme?
Aviam, és una vaga per protestar, com és el dels tramvies, pel nivell de vida, encara hi ha el racionament en aquella època, la gent treballa moltes hores, els salaris són molt baixos, tota la situació és molt, molt dolenta, és molt dolenta. I la gent bàsicament es queixa això, però clar, indirectament és un rebuig absolut al règim.
I repercutirà més endavant? Tindrà uns efectes a llarg termini?
A llarg termini tot compta. A llarg termini tot compta. Els efectes més immediats no són positius, en el sentit que hi ha un canvi d'autoritats a Barcelona. El governador civil, que era més aviat feble, és substituït per un governador civil molt més bèstia, i les autoritats noves són molt més bèsties. Hi ha bastanta repressió, arran sobretot de la vaga obrera, hi ha bastanta repressió. però tot és una llavor que en aquella època es anava sembrant. L'any 57 hi haurà un altre boicot als tramvies, per raons molt semblants, de crisi econòmica, i els preus són alts i els salaris són baixos, i d'incomoditat. Però la dictadura el que feia a Barcelona és que no hi havia permeabilitat amb la comunicació amb la gent. I aleshores les mateixes institucions econòmiques, per dir-ho així, les patronals i tot això, també se sentien desvalgudes davant del règim, perquè ells haurien estat més suaus, però el règim era molt rígid i molt autoritari i no tenia capacitat d'adaptar-se a les necessitats de la gent, perquè una dictadura finalment és això.
I de fons, la picabaralla Barça-Madrid, Madrid-Barça, no?
Bé, el conflicte, diem, del centralisme és sempre el mateix. En l'origen de tot això hi ha l'etern conflicte. Què passava a Madrid? A Barcelona els tramvies era una companyia privada. A Madrid havia estat municipalitzada. I aquesta flexibilitat del règim entre els interessos econòmics, els interessos de la gent, que no hi hagués malestar, estava més ben controlat. A Barcelona tot això estava molt més fraccionat i aleshores va explotar, va explotar. A Madrid no va explotar.
Deixarem 1951 amb el professor Fanés i tornarem, què li sembla, al segle XXI. I la vaga dels tramvies d'aquells anys des de la màquina del temps amb el catedràtic emèrit d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor de nombrosos estudis sobre art, cinema i literatura del segle XX, també del llibre Diari de Guerra, Nova York, tardor de 2001, sobre els mesos posteriors a l'atemptat contra les Torres Bessones, i comissari de diverses exposicions sobre Dalí, entre d'altres. Professor, esteu treballant en algun projecte actualment?
No, estic treballant amb coses d'escriure i així, però són indefinits de moment.
I algun missatge pels oients abans d'acomiadar-nos?
Doncs que aquelles èpoques van ser molt difícils, però hi havia gent que era valenta.
I avui n'hem parlat. Moltíssimes gràcies pel seu temps i saber.
Molt bé, gràcies a vostès. Bona nit.
Si teniu alguna proposta per la màquina del temps, benvinguda serà. Un vot favorable, com diem, per l'assistència tècnica d'Oriol Fidalgo en aquest muntatge que ens permet això arribar a detalls i elements que, com si hi fóssim. I la Carme de Sant Andreu va preguntar quina és la diferència entre trigar i tardar. El Josep Lluís d'Horta pregunta quin és l'escenari més gran del món. I m'ha fet gràcia un que ha contestat el propi món, que ens porta tots a dintre. I així arribarem al final d'aquesta primera hora. Ho farem amb vista a les notícies de la una i després tornarem amb noves preguntes. Per cert, per què la velocitat de la llum és de 300.000 quilòmetres per segon i no doncs, 250 o 500? Per què 300.000? És una pregunta d'ahir que està pendent i ens agradaria que algú la contestés. I 300.000 consecutius, no? Constants. Hi ha una resposta entre els oients? Que bé que ens aniria.